Bon dia per una jornada poc freda amb nuvolositat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Disculpeu, que com sempre ja sabeu que algun dia tenim algun problema amb el micròfon. Estem aquí, què tal? Com esteu? Va, són les 8 del matí d'avui dimarts, 30 de gener del 2024, això és el supermatí. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui explicant-vos que, repassant tota l'actualitat i l'última hora a la comarca del Baix Empordà, avui marcada per la concentració ahir al vespre a Torroella per el cas de la dona assassinada i que van trobar en un cotxe. Ahir també vam saber que l'Ajuntament de Torroella es presentarà com a acusació popular en el cas d'aquesta dona. També parlarem del projecte d'hotel d'aigua gelida que arriba avui al vespre al ple municipal amb l'oposició dividida, tot i que el projecte d'aquest nou hotel de 70 habitacions d'aigua gelida tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern i de Junts i Vox. També explicarem que l'oposició de Sant Feliu de Guíxols denuncia falta de transparència del govern de Carles Motes. Saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
I Carles Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Multitudinària concentració i en rebuig de l'assassinat de la dona que van trobar morta en un cotxe. Multitudinària concentració i a les 7 del vespre a la plaça de la Vila de Torroella, en aquesta concentració organitzada per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per expressar el rebuig més unànime a l'assassinat d'aquesta dona i mostrar el ple suport a la família i persones properes de la víctima. Durant l'acte, l'alcalde Jordi Colomí va llegir un manifest institucional i es va fer un minut de silenci. Ahir explicàvem també, ahir coneixíem que l'Ajuntament de Torroella es presentarà com a acusació popular en aquest cas.
L'alcalde ha explicat als mitjans que la víctima feia 10 anys que estava empadronada al municipi, on hi vivia amb un fill, i que fins feia poc havia estat treballant en un establiment de la localitat. Jordi Colomí, l'alcalde, a més, s'ha posat a disposició de la família de la víctima pel que els faci falta.
El projecte d'hotel Aigua Gelida, en aquest cas entre Aigua Gelida i Tamariu, arriba aquest vespre al ple municipal de Palafrugell.
El govern municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest no és la crònica que volíem escoltar. En tot cas, com dèiem, en principi el govern té tots els suports garantits perquè tiri endavant amb Junts i Vox. Esquerra i els Comuns s'hi oposen i Sols Costa Brava fa una concentració, fa un acte i, de fet, fa una crida a anar al ple de públic per protestar. La Federació Ecologista, com dèiem, fa una crida a denunciar la situació i aturar el projecte. I ara sí, Mariona Fernández, l'oposició de Sant Feliu de Guíxols denuncia falta de transparència del govern de Carles Motes.
El govern municipal de Sant Feliu de Guíxols, liderat per Carles Motes de Tots per Sant Feliu, ha denegat la proposta de Junts de transmetre les sessions del Consell Municipal en vídeo per internet i de guardar-les per la visualització posterior. L'oposició ha donat suport a la moció de Junts i ha afirmat que en les dues legislatures s'han utilitzat intensivament les xarxes socials per part de l'equip de govern i de l'alcalde. Les formacions consideren que això ha limitat a la ciutadania el seguiment de les sessions del Consell i alhora ha limitat la visibilitat de l'oposició als mitjans locals.
La policia local tindrà un punt d'atenció a Calella de Palafrugell aquest estiu.
S'ubicaran a l'edifici del local social de la BAC els mesos de juliol i agost. L'alcalde Juli Fernández explica a Ràdio Palafrugell que atendrà Calella i Tamariu durant tot el dia. Per altra banda, destinaran una patrulla a Tamariu i incrementaran la presència a la nit.
I l'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa enquestes per avaluar els serveis municipals.
Els primers serveis que es valoren són la policia local i l'oficina d'atenció ciutadana. Ja estan en marxa un parell d'enquestes al web municipal en què els habitants de Palafrugell poden posar nota i fer suggeriments. Es tracta de la primera etapa del procés d'avaluació dels serveis municipals i, posteriorment, s'anirà a ampliar l'anàlisi a altres serveis.
I l'àrea de turisme de Palamós ha començat aquest cap de setmana les accions de promoció de la destinació.
El consistori ha participat en el Holiday World Show, la principal fira de turisme d'Irlanda, que es va celebrar del divendres 26 al diumenge 28 de gener a Dublín. La voluntat és ampliar la promoció del municipi a nous mercats, en aquest cas l'irlandès, ja que en els darrers anys estan augmentant el nombre de visites a la Costa Brava, coincidint amb l'increment de les connexions amb l'aeroport de Girona.
En esports, la Bisbal tornarà a acollir el torneig internacional de tennis femení WTA Tour 125.
Aquesta serà la 8a edició del torneig que incorpora les competicions individuals i de dobles. La principal novetat d'enguany, però, és el canvi de dates, ja que el torneig se celebrarà de l'1 al 7 d'abril a les instal·lacions del club.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà del Baix Empordà, perquè hi estan passant coses, avui dia moltíssima actualitat, perquè el PSOE descarta votar a favor de les esmenes d'Esquerra i Junts a la llei d'amnistia, tot i que continuen negociant. Avui, com ja sabeu, s'ha de votar aquest, s'ha de debatre i votar el text definitiu de l'amnistia al Congrés, i com dèiem, el PSOE descarta ara votar a favor de les esmenes que estan vives i que encara es negocien. Per tant, encara continuen les negociacions, i de fet Junts no descarta votar-hi en contra si doncs el PSOE no baixa del burro i no atén les seves peticions. Això mentre que el jutge Manuel García Castellón ha decidit allargar 6 mesos més la instrucció de la causa del cas Tsunami Democràtic, que investiga l'expresident Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme. Aquesta decisió l'ha pres un dia abans de, com dèiem, la votació de la llei d'amnistia i coincidint també amb la decisió del jutge del el cas Volhov d'allargar la investigació. I és que els jutges de la suposada trama russa del procés i del cas Tsunami han mantingut vives les investigacions. En el cas Volhov, la interlocutòria afirma que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els membres del seu entorn van mantenir estretes relacions personals amb Rússia per buscar el suport econòmic i militar per la independència de Catalunya. I, per tant, el jutge creu que Rússia tenia interès en el procés pel seu propòsit de desestabilitzar la Unió Europea. Per tant, Carles Puigdemont sumaria terrorisme i altra traïció. Allò que deia, que va dir en el seu moment l'expresident Aznar, deia quien puede hacer algo que lo haga, doncs els jutges ja lo están haciendo. L'executiva de Junts per Catalunya ha decidit aquest dilluns expulsar del seu grup parlamentari la diputada Cristina Casol, pròxima a la presidenta de la formació, Laura Borràs. La decisió arriba després que aquesta diputada denunciés assetjament per raó de gènere dins del grup de Junts i es va prendre en una reunió molt tensa. El resultat de la votació, però, no va ser precisament ajustat. Van votar a favor de l'expulsió 29 membres de l'executiva, mentre que només 8 hi van votar en contra. També hi ha moviment a Vox, en aquest cas a les Illes Balears. L'expulsió de la líder de Vox a les Illes, Patricia de las Heras, i del president del Parlament Balear, Gabriel Lecent, del seu grup de la cambra, ha esquerdat el partit d'extrema dreta. La decisió que han pres els 5 diputats de Vox, que es queden al grup, en principi, la comunicava ahir dilluns al matí la seva portaveu. I després, just després, com a reacció, la direcció de Vox a Madrid deia que expulsarien aquests 5 que havien expulsat els altres dos i donaven el suport als altres dos. Un embolic ben gros. I avui, nova jornada de protestes del sector agrícola a França. Els pagesos van tornar ahir a bloquejar els accessos de París i es preveu que continuïn mobilitzant-se els pròxims dies fins que es compleixin les seves peticions. Des de primera hora de la tarda, centenars de tractors van començar una mobilització obstaculitzant el pas per diferents autopistes i carreteres de l'Estat. I acabarem parlant d'un cas que ha cridat moltíssim l'atenció i ha generat molta indignació. Ha passat a Sòria. La Policia Nacional ha detingut els pares d'un nen i una nena d'un any i mig i 4 anys com a presumptes autors d'un delicte d'abandonament. Els nens van ser trobats al carrer en males condicions higièniques i sanitàries i, a més, van donar positiu en cocaïna a les posteriors proves mèdiques que se'ls van fer. Recordem, un nen i una nena d'un any i mig i 4 anys. Els pares ja han estat detinguts i, de fet, posats en llibertat, tot i que els nens han quedat a disposició del a la tutela de la Junta de Castell i Lleó. Moment de la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
A veure, expliquem quin temps ens espera avui i el dubte és si serà un dia núvol com ahir.
Si dilluns començàvem la setmana amb cel molt cobert i amb temperatures poc fredes, avui dimarts el temps no canviarà gaire. I és que seguim amb l'anticicló molt present en el nostre dia a dia, amb totes les conseqüències que comporta. I avui tindrem un dia amb molta nuvolositat, potser no tan compacta com la d'ahir, però la jornada que viurem serà amb cel parcialment cobert. Pel que fa a temperatures, tindrem unes mínimes lleugerament més baixes que ahir, quedant a la banda suau. Anirem dels 5-7 graus mínims als 17 màxims a la comarca. I pels propers dies esperem una dinàmica molt semblant, amb pocs alts i baixos de temperatures, amb salatges que no podran ser 100% assolellats i amb absència de pluja.
I el comentari avui al Supermatí ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
D'entre pocs dies, el dissabte 24 de febrer, celebraré 50 anys que el bisbe Jaume Camprodon va ordenar de prevere a l'església de Sant Martí del Seminari de Girona. Aquests dies recordava el meu pas per les diverses parròquies del bisbat de Girona on he estat enviat, Poblenou, Malgrat de Mar, Pineda, Palafrugell. Un cicle de 4 anys de servei missioner al bisbat de Bancai, al Perú, enmig dels Andes, i en tornar uns mesos a Sant Narcís de Girona i ja com a rector al Bons, Viladamat, Montiró, Pelacals i Sant Martí d'Empúries. Des del Bons, uns anys de conciliari de l'Escola de l'Esplai i com a professor de religió a l'Institut de Torroella de Montgrí. El 1993 encara el bisbe Jaume em va enviar a Santa Coloma de Farners, Castanyet i Sant Miquel de Cladells. Uns anys de farmacència preparant el Concili Provincial Tarraconense del 1995, i amb un centenar llarg de col·laboradors fent una intensa tasca pastoral a més de deixar l'església parroquial amb la pintura de murals al fresc dedicats a Sant Dalmau Monell i a Sant Salvador d'Horta del bon amic en Ramon Pujol Boira. Al setembre del 2003 el bisbe Carles Soler va enviar a Sant Pere de Figueres. En els 14 anys passats a la capital de l'Alt Empordà vaig anar assumint les parròquies de la Sagrada Família, de Llers, Pont de Molins i finalment les del Bon Pastor i Sant Joan de Vilatenim. El novembre del 2006, quan va morir el meu pare, la mare va decidir venir a viure amb mi a la rectoria de Sant Pere de Figueres. Des del 2009 al 2017 vaig viure en directe la problemàtica de la malaltia de l'Alzheimer fins al gener del 2017, que la vaig poder acomiadar a Celrà. Aquells mateixos anys, del 2009 al 2017, van ser temps convulsos i engrescadors alhora, ja que a més de les tasques parroquials i familiars hi vaig afegir la copresidència del Col·loqui Europeu de Parròquies, tasca que sovint em demanava viatjar per tota Europa. Dels anys passats a Figueres em vull destacar com una responsabilitat important la presidència de la Fundació Sant Vicenç de Paül, amb l'enderroc de l'Escola de les Paules, la nova construcció i la creació del projecte Casa Meu per adolescents i joves. Tasca que encara segueix donant fruits de convivència, formació i ciutadania entre els centenars de joves que hi ha passat. Amb la mort de la mare, gener del 2017, i el final de la responsabilitat al col·loqui de juliol del 2017, i a punt de complir 70 anys, al setembre d'aquell mateix any, va ser el moment oportú de fer un pas al costat, de reduir la velocitat i d'acceptar el servei que em va proposar el bisbe Francesc d'atendre les parròquies de Pals, Begur, Esclanyà i Regencós. Aquests 6 anys i mig al Baix Empordà han estat anys de reduir el ritme i de fer un senzill servei a unes comunitats obertes, turístiques i molt properes. M'hi sento com a casa. Mentre esperem el nou bisbe, que com la pluja desitgem que no tardi, segueixo servint aquestes 4 parròquies, compaginant-ho amb la presidència de l'associació Amb les teves mans, una petita ONG pel desenvolupament, des de la que seguim treballant a Catalunya, a Gàmbia, al Marroc i a Ucraïna. El proper 24 de febrer, petició meva, un grup d'amics i amigues m'estan organitzant una missa a Pals i un dinar amb un centenar llarg d'amics de les diferents parròquies. No dubto que serà un moment emotiu, ple de records i ben engrescador. Lamentablement no hi seran tots els que jo voldria i demano disculpes als qui he oblidat. 50 anys donen per fer molts amics i acomiadar-ne molts altres.
Moltes gràcies, Josep Taverner, i moltes felicitats per aquest aniversari. S'ha de dir que persones com vostè doncs, reivindiquen i revitalitzen i donen, si més no, una mica d'esperança en la realitat i el futur de l'Església Catòlica en un moment en què el seu paper doncs, es posa cada vegada amb més dubte i jo crec que l'Església s'hauria d'emmirallar en persones com en Josep Taverner. I, per tant, també és un orgull i un honor amb la seva veu aquí al Supermatí. L'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, ens escoltes també a Ràdio Bisbal, a punt d'arribar a 8:45 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
concentració multitudinària i al vespre a la plaça de la vila de Torroella de Montgrí. Aquesta concentració organitzada per l'Ajuntament per expressar el rebuig més unànime a l'assassinat d'una veïna del poble i mostrar el ple suport a la família i les persones properes de la víctima. Durant l'acte, l'alcalde Jordi Colomí va llegir un manifest institucional i es va fer un minut de silenci. L'alcalde expressava que és un assassinat, un acte execrable i una agressió als drets més elementals i una mostra d'intolerància i barbària impròpia de la comunitat, dient que és una expressió de violència extrema que cal denunciar, prevenir i erradicar com sigui de la societat. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol, durant els quals la bandera de l'Ajuntament onejarà a mig pal i també, com dèiem, ha ofert suport a la família i a l'entorn més proper de la víctima per ajudar-los a fer front a aquests moments d'enorme dolor. L'Ajuntament, per cert, ha acordat presentar-se com a acusació popular un cop s'hagi determinat l'autoria dels fets.
L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, va assegurar en roda de premsa que esperen que la investigació del cas permeti resoldre el crim el més aviat possible. Des del consistori van condemnar els fets ahir al matí i Jordi Colomí va apuntar a l'Agència Catalana de Notícies que aquesta és una situació que com a municipi aspiràvem a no viure mai.
Que ens presentarem com a acusació popular en aquesta causa, perquè creiem que així ha de ser. També manifestar que ens hem posat en contacte amb la família, que és una família realment totalment en aquests moments doncs molt afectada, com us podeu imaginar, i que ens hem posat a la seva disposició per qualsevol qüestió i de suport que ens faci falta.
L'alcalde ha explicat als mitjans que la víctima feia 10 anys que estava empadronada al municipi on hi vivia amb un fill i que fins fa poc havia estat treballant en un establiment de la localitat. Jordi Colomí, a més, s'ha posat a disposició de la família de la víctima pel que els faci falta. A part de presentar-se com a acusació particular, el consistori va organitzar ahir un minut de silenci en record a la víctima a les 7 de la tarda. A més, s'han decretat 2 dies de dol oficial amb les banderes de l'Ajuntament onejant a mig pal. Cal recordar que la víctima es va trobar diumenge en un vehicle en un camí rural proper a l'Estartit, a la zona de la Gola del Ter. La família havia denunciat la desaparició de la dona i van aconseguir localitzar-la després de rastrejar el seu telèfon mòbil. Fonts vinculades a la investigació indiquen que la víctima presentava diverses ferides d'arma blanca. El jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal d'Empordà, encarregat de la investigació, ha mantingut en silenci els detalls del cas. Segons el TCJ, no hi ha denúncies prèvies registrades entre la víctima i la seva parella. L'alcalde de Torroella, tal com explica l'ACN, confia que aquesta investigació als Mossos d'Esquadra ajudi a aclarir el cas el més aviat possible.
Com a Ajuntament, poca cosa podem donar de notícia, perquè sabeu que està en secret del sumari. Els Mossos estan treballant, tota la policia està actuant, creiem que d'una forma molt efectiva des del primer moment, i confiem doncs que tota aquesta situació es vegi aclarida el més aviat possible.
Vuit i 18 minuts, es preveu un ple mogut aquest vespre a Palafrugell. I és que el projecte d'hotel Aigua Gelida arriba avui al vespre al ple municipal. En principi, el govern té els suports garantits perquè tiri endavant. Els 11 regidors del PSC i de Som Gent del Poble s'hi sumen els 4 de Junts i Vox. Es preveu que sigui un ple calent perquè Sos Costa Brava fa una crida a anar-hi de públic per protestar. De fet, demanen denunciar la situació i aturar el projecte. També demanen que es desclassifiquin tots els sols urbanitzables no consolidats a la costa. El projecte que va avui a aprovació afecta una finca de 22.000 metres quadrats, dels quals es construiria en 4.000 metres quadrats. És una proposta que l'empresa va fer a l'Ajuntament i que inclou 4 edificis, un de principal per la recepció, serveis i habitacions, i 3 més petits per habitacions. Avui el ple aprovarà en principi, l'inici de la tramitació urbanística de manera provisional i a partir d'aquí es demanarà a altres institucions que facin els informes necessaris, entre els quals els d'integració paisatgística, per aprovar definitivament el pla, incorporant possibles modificacions. I posteriorment, l'empresa haurà de demanar la llicència d'obres. L'oposició arriba dividida al ple. Esquerra Republicana i els Comuns han anunciat el vot en contra. En el cas d'Esquerra Republicana, la seva portaveu, Mònica Alcalà, en un missatge a les xarxes socials, criticava que es tiri endavant aquest projecte en plena sequera.
Esquerra Republicana de Palafrugell no donarà suport a l'equip de govern per aixecar la moratòria per al desenvolupament d'aquest projecte. Considerem...
Un missatge similar al del portaveu de Palafrugell en Comú Podem, Josep Ferrés.
Deixant de banda nous creixements d'hotel spa en zones de carena i segones residències que no fan altra cosa que consumir recursos naturals, energia, sense que puguem garantir el subministrament.
En canvi, Junts per Palafrugell celebra que s'hagi retallat la magnitud de la nova construcció i confirmen a Ràdio Palafrugell el seu vot a favor perquè el projecte s'ha negociat durant molt de temps amb els serveis tècnics.
Evidentment, hi ha d'haver un equilibri molt important per nosaltres entre el dret de la propietat a fer allò que el POUM li permet i que el projecte sigui racional i adequat a la situació i circumstàncies.
Junts per Palafrugell, per tant, que votarà a favor d'aquest projecte, també ho farà Vox, de manera que, si tot segueix el guió previst, el primer pas per la construcció d'aquest hotel tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern, que ja sumen majoria absoluta, i també de Junts i Vox. El govern municipal de Sant Feliu de Guíxols, liderat per Carles Motes i format per tots per Sant Feliu i el PSC, denega la proposta de Junts per transmetre sessions del Consell Municipal en vídeo per internet i guardar-les per poder-les veure després. Això ha fet saltar l'oposició, que denuncia que el govern no difon el contingut contrari als seus interessos personals.
La moció presentada per Junts i amb el suport de tots els partits de l'oposició proposava adaptar la sala del Consell per implementar un sistema de videoacte i autorrealització que permetés seguir les sessions a través de YouTube i altres xarxes socials. Els portaveus de l'oposició, formada per Junts, Esquerra Republicana, Guixos des del carrer i Mescat, han destacat la importància de la transparència i l'accés públic a les sessions plenàries, on es discuteixen assumptes de gran rellevància. A més, les tres formacions han ressaltat que tant el partit de l'alcalde com el PSC havien promès en els seus programes electorals pràctiques de bon govern i transparència, però que sembla no està complint. De fet, l'oposició ha afirmat que en les dues legislatures s'han utilitzat intensivament les xarxes socials per part de l'equip de govern i de l'alcalde. Les formacions consideren que això ha limitat el seguiment de les sessions del Consell per part de la ciutadania i alhora ha limitat la visibilitat de l'oposició als mitjans locals.
És un fet que els ajuntaments doncs tenen a la seva disposició una sèrie d'eines institucionals, però aquí hi ha, i que poden fer servir més o menys el seu propi benefici, però aquí hi ha dos límits. Per una banda, el poder donar visibilitat a la tasca de l'oposició, el no fer un ús personalista d'aquestes eines i sobretot també que els mitjans locals, els mitjans de comunicació locals, com seria en aquest cas la ràdio, estiguin fora d'aquesta comunicació purament institucional i facin una comunicació periodística. I això no és que ho digui jo, sinó que ho marca per una banda la llei i per altra banda el Col·legi de Periodistes, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i totes les normes deontològiques del món periodístic i audiovisual. I, per tant, cal fer a Sant Feliu de Guíxols i a tots els municipis que no estan aplicant aquestes mesures, cal fer una clara revisió de les polítiques de comunicació i les polítiques audiovisuals. 8 i 23 minuts. La policia local tindrà un punt d'atenció contínua a Calella de Palafrugell aquest estiu. Els policies s'ubicaran a l'edifici del local social de l'ABAC, de l'Associació de Veïns de Calella, durant els mesos de juliol i agost. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, explicava que atendran a Calella i Llafranc durant tot el dia.
Per altra banda, destinaran una patrulla a Tamariu i incrementaran la presència a la nit.
Aquest dispositiu donaria servei a Calella i Llafranc i d'aquesta manera ens permet alliberar una patrulla que està destinada a platges, també enviar-la a Tamariu per també millorar la presència física a Tamariu de policies de les 2 de la nit fins a les 6 de la matinada. No? Tamariu quedava una miqueta despenjat, no? Per tant, és donar una resposta amb una necessitat important d'una gran concentració de gent i per això la voluntat del govern també és intentar dotar de més recursos humans i materials a la policia.
Hi haurà un mínim de 3 o 4 agents per atendre tot el dia i patrullar el carrer.
3-4 agents, perquè si ha d'haver servei durant les 24 hores, això no vol dir que estigui la gent tancada a dintre, sinó que ha d'haver un dispositiu que permeti que la gent que pugui anar pugui avisar i ràpidament tenir la policia allà de proximitat, però la gent m'interessa que estiguin també al carrer. Per tant, no es tracta de posar una comissaria perquè estiguin a dintre, sinó que ha de ser una comissaria de proximitat perquè la gent pugui anar i contactar ràpidament, però el que vull garantir és que la gent estigui al carrer donant, fent el seu patrullatge i donant aquesta seguretat que la gent es demana.
I, per cert, que la policia local de Palafrugell és un dels primers serveis subjecte a una enquesta que ha posat en marxa l'Ajuntament per avaluar els serveis municipals i conèixer l'opinió que en té la ciutadania. Com dèiem, la policia local i també l'Oficina d'Atenció Ciutadana són els primers serveis que es valoraran. Ja estan en marxa un parell d'enquestes al web municipal en què els habitants de Palafrugell poden posar nota i fer suggeriments.
Es tracta de la primera etapa del procés d'avaluació dels serveis municipals. L'objectiu és conèixer la percepció que tenen els ciutadans sobre la policia local i l'Oficina d'Atenció Ciutadana i posteriorment s'anirà ampliant l'anàlisi a altres serveis municipals. Les enquestes sobre la policia i l'OAC estaran actives fins al 23 de febrer. A partir d'aquí es busca establir estàndards de qualitat i treballar en la millora contínua i oferir una bona administració i amb l'accés i l'ús d'uns serveis públics de qualitat, segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat. Les enquestes es poden respondre al web de l'Ajuntament.
L'àrea de turisme de Palamós ha començat aquest cap de setmana les accions de promoció de la destinació amb la participació a la Holiday World Show, una fira de turisme, de fet la principal fira de turisme d'Irlanda, que es va fer aquest cap de setmana a Dublín.
La voluntat és ampliar la promoció del municipi a nous mercats, en aquest cas l'irlandès, ja que en els darrers anys estan augmentant el nombre de visites a la Costa Brava, coincidint amb l'increment de les connexions amb l'aeroport de Girona. Durant aquests dies, Palamós ha compartit taulell amb altres destinacions de la Costa Brava i l'Empordà, a l'espai que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ocupa a l'estand de Catalunya. Cal destacar que la Holiday World Show és una fira destinada al públic familiar i sènior, dos segments que interessen molt al municipi. A més, en aquesta fira turística hi ha una àrea especialitzada en autocaravanes, un turisme que està experimentant un alt creixement a Europa. Palamós, a més, ha iniciat així el calendari de participació en fires promocionals, nacionals i internacionals. La propera fira és la que se celebra a Pamplona, la Nava Tour, del 23 al 25 de febrer i del 22 al 24 de març al Mercat del Ram de Vic. El municipi també visitarà les fires especialitzades en el sector de creuers com la Sea Trade Global a Miami, que tindrà lloc del 8 al 11 d'abril. La Sea Trade Met a Màlaga, prevista pels dies 11 i 12 de setembre. Finalment, també es destaca la presència de Palamós en els fòrums gastronòmics de Girona i Barcelona, que se celebraran de l'11 al 13 de març i del 4 al 6 de novembre, respectivament.
I també hem d'explicar que el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, es compromet a incrementar el finançament de serveis d'atenció a les persones amb dependència i discapacitat i també reduir els terminis de llista d'espera per accedir a centres d'atenció a aquestes persones. Campuzano ho deia en declaracions des de la seu de la Fundació Vimar a Palafrugell.
Campuzano ha assegurat a la visita al Centre d'Atenció Especialitzada de Vimar que el govern ha d'afrontar les llistes d'espera i també els terminis de valoració dels graus de dependència i discapacitat.
Sí, hem d'afrontar la llista d'espera que tenim en el conjunt del país, en l'àmbit de residencial i en l'àmbit de l'atenció diurna per persones amb discapacitat. Estem treballant també en reduir els terminis de valoració dels graus de dependència i dels graus de discapacitat. S'ha de continuar incrementant el finançament d'aquest tipus de serveis i de suports amb un objectiu molt clar també, que és millorar les condicions salarials de les persones que treballen.
Campuzano ha lluat la feina de la Fundació Vimar. Ha afegit que és una entitat de llarg recorregut que garanteix de molta qualitat a les persones.
Pràcticament 8:45 del matí, obrim la pàgina dels esports. I és que la Bisbal tornarà a acollir el torneig internacional de tennis femení Wita Tour 125. Aquesta serà la vuitena edició del torneig, que incorpora les competicions individuals i de dobles. La principal novetat d'enguany, però, és el canvi de dates, perquè el torneig se celebrarà de l'1 al 7 d'abril a les instal·lacions del club.
La darrera edició del torneig es va celebrar a principis de juny, a la que va ser la darrera setmana del circuit internacional. En canvi, aquest any el torneig de la Bisbal s'avança fins la primera setmana del circuit. Amb aquest canvi, des de l'organització esperen poder rebre encara més tennistes del top 100 del WTA. El president del Club Esportiu Club de Tenis La Bisbal, Xavier Ponsatí, ha destacat que esperen rebre figures com Marina Bassols o Aliona Bolsova.
Si fas un torneig a la província de Girona, lo normal és que es quedin a casa, no?, a jugar, i després tot l'altre és un, bueno, és una incògnita fins l'últim dia, no? També heu de saber, doncs, per exemple, que la guanyadora de l'any passat, l'Arantxa Rus, no?, doncs amb tot aquest darrer any ha fet un creixement terrible en el seu rànquing, que em sembla, parlàvem amb el seu entrenador de l'altra setmana, ja és la 30 i pico del món, val? I va arribar aquí a la Bisbal fa un any, era la 76 o la 80 del món.
El torneig de la Bisbal es jugarà en dues pistes principals del club esportiu. Tothom qui vulgui assistir al torneig ho podrà fer de forma gratuïta i podrà veure els partits des de les grades que es col·locaran davant les pistes. A part d'això, també es podran disposar dels serveis de bar i restaurant oberts exclusivament durant la setmana del torneig. D'altra banda, també el torneig manté una de les seves grans qualitats i atractius pel públic, que és el sistema d'arbitratge electrònic Fox 10, tal com explica Xavier Ponsatí. És una mena de bar que permet comprovar amb tota seguretat les pilotes dubtoses durant els partits. Aquest sistema d'arbitratge es va estrenar el 2017 i funciona amb càmeres d'alta velocitat i escàners làser que registren unes 3.000 imatges per segon i determinen exactament on vota la pilota. A més, el dilluns següent, a l'acabament del torneig, el club de tennis preveu fer unes jornades de tennis inclusiu amb nens i nenes que vulguin entendre com es pot jugar a tennis amb una cadira de rodes.
Passa un minut i mig, en aquest cas, de 9:15 del matí d'avui dimarts 30 de gener del 2024. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i en emissió també amb Ràdio Bisbal. I avui és l'hora de l'entrevista, i una entrevista que sona així. Moment, que tenim silenciat el canal. Està esperant que sonés música. Com dèiem, la música de l'entrevista d'avui sona així. 23 anys ja, joder. Hace tiempo que me pensé que la vida pensé que me iba a ser jodidamente tan cruel. Pero ahora me encuentro mejor que nunca, mejor que contigo. Mejor solo que ser solo. Estàs m'escoltant Si tu no estàs per mi. És el nou single, de fet el primer single del nou disc de l'artista calongí The Infamous, que és qui ens acompanya avui. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Estrenat ara fa 3 dies, el vas publicar aquest passat divendres. Explica'ns, per la gent que no et conegui, qui és The Infamous i vaja, perquè realment ho estàs petant.
Doncs bueno, sóc un artista de Calonge que porta ja gairebé 10 anys fent música i vaig començar fent reggae, rap, trap. La meva carrera va començar amb el reggaeton i de cop vaig veure que el que m'agradava era composar i vaig començar a treballar per Sony i per Warner, composant cançons per altres artistes, sobretot a Madrid, és on estava focalitzat tot això. I després del Covid vaig descobrir que el que m'agradava a mi fer com a artista era pop-punk. I tornar aquests 2000, aquest El Canto del Loco i Extremoduro, i experimentar amb aquesta música. I vaig composar un total de 50 cançons, que ara aniré traient els següents anys que estem produint.
50 cançons?
I res, 50 cançons, sí.
Vale. Escolta,
aquest àlbum en té 19.
19? Carai, bueno. Sí. Escolta, mira, fem una cosa. Ara que ens has definit, escoltem un moment aquest Si tu no estàs per mi, que així ens ajudes també a... doncs ens has donat també les claus per també interpretar-lo una mica. Ser feliç si tu no estàs per mi. Si tu no estàs per mi. Evidentment, ja ara que ens deies aquestes referències al Canto del Loco, a Extremoduro, evidentment, i són molt clares. Anava a dir, ara ho estava consultant, a Spotify acumules més de... prop de 15.000 oients mensuals, i entenc que això anirà cap amunt ara amb l'inici, amb l'estrena d'aquest nou disc, que, com dèiem, aquest single de Si tu no estàs per mi i la resta de peces que aniran sortint els propers dies... Com ha estat doncs aquests primers dies de publicació dels nous, de les noves cançons i la recepció de la gent?
Doncs increïble, de veritat. A sobre vam fer un videoclip supercurrat i la gent s'ho està prenent increïble. També tenen ganes de que torni aquesta música i jo ho estic notant moltíssim perquè és això. Aquesta cançó té gairebé 10.000 reproduccions i fa 4 dies que va sortir. I bueno, ens està ajudant moltíssim a tirar cap endavant el projecte i a trobar concerts i ja que tot agafi forma.
Cada divendres anirem veient un nou tema del publicat?
Cada dos
divendres. Un divendres
sí, un divendres no, sí.
Val, molt bé.
I això digues, durant tot l'any.
Durant tot l'any?
Sí, o sigui, a l'abril surt aquest àlbum, sí. Però és que passaran 2 setmanes i seguiran sortint temes del següent. O sigui, crec que intentaré mantenir durant anys treure un tema cada 2 setmanes.
Bueno, clar, això, la feinada que hi ha aquí darrere, bueno, ja ens has dit, no? 50, tens 50 de preparats.
Sí.
Feinada importantíssima. I el que no és habitual, i per això ens agrada doncs parlar amb tu, és trobar en l'entorn més proper, en l'entorn d'això, artista de Calonge, artistes d'aquest nivell, aquesta producció musical i també això, aquesta continuïtat, no? Perquè aquí que, en el cas, parlo en el cas de Ràdio Palafrugell, que ens agrada posar cançons d'artistes locals, trobem que arriba un moment que se'ns acaben, no? I llavors tu ens aniràs suplint amb música cada 2 setmanes, cosa que s'agraeix.
Merci.
Ens parlaves de pop-punk, de reggaeton, de sonoritats urbanes. Ara mateix sí. Estàs instal·lat més en el pop-punk. Com t'agrada diferenciar-te d'altres artistes del panorama actual?
Vale, pues, o sigui, jo em considero el més pop dels punkis i el més punky dels pops, vale? Perquè, per dir-ho d'alguna manera, clar, les meves lletres són melancòliques, d'amor i molt pop. O sigui, perquè són lletres que poden empatitzar amb la gent fàcilment i que tu et sentis identificat, però a la vegada tinc una veu que em diferencia i les instrumentals són més canyeres perquè hi ha molta gent que està fent pop-punk o pop-rock o pop que encara els hi queda molt per... O sigui, la meva música té una mica de mala llet i una mica de, bueno, aquesta energia que potser necessitem tots a vegades de descarregar, de dir, uah, necessito superar alguna cosa. Pues això, la meva música considero, i aquest àlbum, considero que et motiva a tirar endavant i a, bueno, i a passar un mal d'amors, per exemple.
I a nivell sonor, com t'agrada diferenciar-te? Perquè estem en un moment que em fa la sensació que la cosa està una mica estancada.
Sí. Bueno, bàsicament, tinc un productor que és increïble, que es diu McEnroe, que està a Figueres, i amb la meva banda i tot pues, anem trobant sons diferents o ritmes diferents. Per exemple, ara els temes que venen tenen bateries, o sigui, ritmes de bateria que no són tan clàssics, o jo a nivell vocal i a nivell instrumental sempre intento trobar coses diferents o efectes. La meva porta una mica d'autotune també, porta després efectes dins de les cançons que són diferents i tot això.
Digue'ns, estàvem escoltant a l'inici el Si no estàs, tu no estàs por mi, ara estem escoltant de fons el X hasta 10. Digue'ns alguna altra de les peces que has publicat fins ara que creguis que et defineix per posar-la ara mateix i també que il·lustri l'entrevista.
Equivocado.
Doncs deixa'm...
Equivocado, sí.
Dona un moment que ara ja buscaré. I què té equivocado? Què té equivocado?
Té equivocado un missatge increïble, que és por ti m'equivoco tota la vida. Això vol dir que encara que saps que t'estàs equivocant per estar amb una persona, ho seguiràs fent perquè et compensa, encara que et faci mal.
Jo tinc un dubte també, música feta des de Calonge, i si és complicat donar a conèixer la música fora dels circuits de grans ciutats com Barcelona o Madrid, o potser és inevitable.
És superdifícil. O sigui, jo el focus el tinc a Barcelona i sobretot a Madrid. Jo cada mes o cada 2 mesos faig un viatge a Madrid perquè allà vas a un bar i et trobes amb 2 artistes i un mànager. Vas a una discoteca i et trobes amb 10 artistes i 6 mànagers. O sigui, és com que està tot superfocalitzat a Madrid, sobretot el meu gènere també. I doncs és molt difícil a un lloc com Calonge. Per mi Calonge és com el meu lloc de creació i la meva casa. però després per promocionar la meva música doncs m'haig d'obrir i haig de començar. Bueno, ara tenim gent de Xile també que ens està escoltant molt i Llatinoamèrica també són bastant fans d'aquest tipus de música, així que estem lluitant també per obrir-nos allà, perquè aquí és difícil també, per exemple, els concerts no donen gaires oportunitats a grups, encara que siguin bons, al cap i a la fi, o de música pròpia. Sempre la gent vol o versions o alguna cosa que ja hagi funcionat i no donen oportunitats a gent que pugui funcionar, diguéssim.
Estem escoltant l'Equivocado.
¿Qué te parece si volvemos a empezar?
Sí, això que em deies realment em crida l'atenció perquè és un fet on és Calonge, tot el Baix Empordà, tota la Costa Brava, sobretot a l'estiu. De música no em para de sonar perquè fas dos passos i trobes un festival de música diferent. Però possiblement amb poca presència d'artistes d'aquí. Un cop arriben potser les festes majors podrien ser un espai, no?, de difusió, sí, de la música d'artistes locals.
Sí, l'any passat, bueno, a Calonge ens van donar l'oportunitat de tocar Barraques i a tocar la Diver Beach, també, que va ser una passada amb 20 i pico mil persones. I això sí que dona exposició i t'ajuda al cap i a la fi. Però sí, és molt difícil entrar en aquest circuit, sobretot a Catalunya, jo crec, perquè potser a Madrid sí que pots trobar bolos més a sales i coses així.
Sí, és més fàcil, trobar, per exemple, a Madrid que no a Barcelona?
Sí.
I què ho fa, això?
Jo crec que la cultura, al cap i a la fi, o per exemple, poso un exemple més proper, Girona. A Girona només hi ha dues sales de concerts. Hi ha la Mirona i el GEA, que el GEA és superpetit i que van 70 persones. Clar, si només hi ha dues sales de concerts, no hi ha una cultura de concerts que es vagi fent i que, per tant, pugui donar oportunitat a conèixer nous artistes, jo crec.
Sí, i ja no cal anar a Girona, és a dir, sales de concerts així a la comarca també costa de trobar-ne, quan, pel que ens expliquen, però fa poc temps era el més habitual que en un poble, per exemple, com Palafrugell, que hi hagués més d'una sala de concerts on poguéssim trobar artistes com tu.
Clar, però jo crec que això tornarà perquè tot és cíclic, i al cap i a la fi, igual que el reggaeton va començar a pujar el 2000 i ara estava, sí, en la moda, no crec que li quedi gaire, perquè ja la gent està deixant de fer-lo, s'està començant a mesclar amb techno i amb altres estils, perquè aquell ritme ja està avorrint a la gent, diguéssim, i doncs aquesta música tornarà, i espero ser un dels pioners.
Calla, carai, ens has donat una primícia, això, al final del reggaeton, és una cosa que hi ha moltíssima gent que l'està esperant,
Sí. No, hi passarà,
Sí.
O sigui, segur, perquè tot és això. La música sempre, bueno, des de la música clàssica sempre tornava enrere a agafar coses, per exemple, del romanticisme tal, i les transformaven i sempre seguien cap endavant. O sigui, això passarà. I potser el 2060 es tornarà a posar de moda el reggaeton.
I que tu i jo ho visquem,
Sí.
No, i... clar, segurament l'absència d'espais on trobar aquest circuit, jo a vegades penso, ostres, tot amb l'artistes que genera qualsevol espai de proximitat, segurament seria un bon negoci una sala de concerts que donés espai a música més alternativa o més de proximitat, no?
Sí, i que hi ha gent amb moltíssim talent, però clar, has de sumar que has de tenir oportunitats. Perquè si tu tens el talent però no tens l'oportunitat, és impossible que se't doni a conèixer. O, per exemple, al cap i a la fi, els bookers de tot Catalunya, ells volen fer diners amb gent assegurada, diguéssim. Per exemple, Diversiones, sabem que t'omplirà qualsevol bolo, sigui on sigui.
Clar.
Doncs què és millor, agafar Diversiones o agafar un grup que no és conegut ara mateix? Clar, el que hem de fer nosaltres ara és lluitar a xarxes i lluitar en general. Per això vull pujar un tema cada dues setmanes, perquè vull tenir material per avorrir, perquè la gent digui, és que si no m'agrada aquesta cançó, m'agrada l'altra, i si no, m'agraden totes, saps? I poder lluitar per tenir un espai en aquesta indústria.
Doncs estem parlant amb The Infamous, ho estic dient bé, Dia o Dea? Dia Infamous,
sí.
Dea Infamous. Que, com ens deies, cada dos divendres ens estarà publicant una nova cançó, i a nivell de concerts, on et podem veure?
Doncs, de moment, crec que no ho podem dir, però per tota la zona de la Costa Brava, aquest estiu tenim 4 o 5 bolos. Que hi serem.
Doncs quan es pugui dir ens avises.
Vale, perfecte.
Va, acabem amb alguna altra de les teves cançons. Va, digue'm en una altra.
Tu Infierno, per exemple.
Tu Infierno, va, que la busco i la posem. I acabarem amb Tu Infierno, aquesta entrevista. Mira, sona així.
No puedo despertar de este sueño que me tiene entre estas cuatro paredes y no puedo escapar.
En Dea Infamous, artista de Calonge, que estrena cada dues setmanes un nou disc i ja ens deia que un nou tema, perdó, i ja ens deia que aquest estiu ben a prop el podrem escoltar a diversos concerts. Molta sort, molts ànims i et seguirem.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé i molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Si quieres yo me quemo en tu infierno, solo para volver a vernos. Si crees que se ha hecho tarde, esta tarde y es tarde. Dime que no vaya a buscarte. Mira que lo intento, pero este fuego me quema por dentro. Si crees que se ha hecho tarde, esta tarde y es tarde. Dime que no vaya a buscarte. Me siento tan lejos de mí que me he dado cuenta que si no...
Passa un minut de 3 quarts de 9 del matí d'avui dimarts 30 de gener del 2024. Continuem al Supermatí. Parlem de tecnologia i d'oci digital al Supermatí amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
És que avui comença la Fira Mundial, la Fira Mundial més gran dedicada al sector de l'audiovisual professional, és l'ICE, i ja arrenca avui, és la seva edició més gran de la història.
Sí, des d'avui fins al 2 de febrer. Es preveu que assistiran prop de 70.000 persones. Segons el director general de l'ICE, en Mike Blackman, aquest any es reuniran un total de 1.340 expositors en 82.000 metres quadrats, un increment del 30% respecte a l'espai que es va utilitzar l'any passat. En la seva quarta edició a Barcelona, Espanya es convertirà en el cinquè país del món amb més empreses participants en un congrés, només per darrere de la Xina, d'Alemanya, del Regne Unit i dels Estats Units. De fet, durant el 2024, les companyies catalanes tindran un 10% més de presència en el saló, 80 empreses en total, i representaran 6 de cada 10 companyies espanyoles presents a la fira. Blackman va afirmar aquesta setmana que la fira audiovisual podria arribar a superar les dades del Mobile World Congress, que recordem es fa d'aquí un mes, en d'aquí uns anys, i no obstant això va assegurar que els dos salons són complementaris i que en cap cas competiran.
I quines són allò les tendències d'aquesta edició de l'ICE?
Doncs mira, la revolució dels patrons de producció virtual, l'impuls de les experiències immersives i l'auge dels avatars. També cal dir que la Generalitat presentarà durant la fira l'experiència immersiva Horitzons Immersius, un viatge per la creativitat digital catalana, un espai que recull 10 projectes catalans de creativitat digital amb major potencial internacional.
Molt bé, doncs setmana important a Barcelona, doncs aquest ICE, la fira de l'audiovisual professional.
I ho anirem a veure.
Anirem a veure, o sigui, sí, i tant. I parlant d'audiovisual, en aquest cas un altre àmbit de l'audiovisual, parlem de Netflix, que continua fent canvis en les seves modalitats de pagament.
Doncs sí, i ho fa simplificant les seves opcions de subscripció, retirant el pla estàndard i mantenint només dues opcions.
Aviam, doncs.
És a dir, aquest canvi segueix altres ajustaments realitzats en els darrers dos anys, com per exemple la introducció d'un pla amb anuncis a finals del 2022 i l'eliminació de la subscripció bàsica que va ser l'octubre d'aquest 2023.
Per tant, s'elimina el pla estàndard, no?
Per tant, només en queden dos. De fet, ho sabem perquè els nous usuaris dels Estats Units ja no es poden seleccionar el pla estàndard. Aquesta mesura es preveu que s'ampliï al Canadà i al Regne Unit d'aquí res i gradualment ho anirem veient a altres països. Per tant, el pla estàndard, que té un cost de 12,99 euros aquí a Espanya...
Desapareix. Val, i llavors què queda?
Queda el pla amb anuncis...
Sí.
Que...
Aquest és el de 5 i mig, no? 5 euros i mig.
Exacte, que serà per 5 euros i mig... que pots veure amb Full HD i només amb dos dispositius.
Val.
I ens quedarà el pla Premium de 17:99.
Déu-n'hi-do.
Sí, de 5:49 a 17:99, que permet la visualització amb 4K i fins a 6 dispositius simultanis.
Val.
Recordem, a la mateixa casa, eh?
Clar, és a dir, 18:99 i sense la possibilitat de compartir-ho amb altres persones, amb sí, altres famílies, altres cases.
Exacte. Déu-n'hi-do, eh?
18 euros, eh?
Déu-n'hi-do,
18 euros per... Bé, no ho sé.
Bueno, i després el pla Premium també inclou l'accés a catàleg de videojocs i la possibilitat d'afegir fins a 2 subscriptors addicionals, clar, pagant, eh?
Clar, també et dic que...
5 euros més.
Si penses en el que t'ofereix i tot plegat, doncs pot no arribar a ser car. El que passa és que ens hem acostumat a pagar per les plataformes molt poc. Ja sigui sí, perquè abans eren més barates, com perquè moltes encara permeten el convertir les plataformes, llavors, clar.
Sí. I aquesta decisió ha vingut, aquesta decisió l'ha pres Netflix, perquè ha crescut un 70% en aquest quatrimestre del 2023. És a dir, ha crescut un 70%...
El sistema amb anuncis.
El sistema amb anuncis, exacte.
Molt bé.
Sí, sí.
No ho sé, caldria veure si ho estan fent. És que ja la prova que van fer de retirar la possibilitat de compartir contrasenyes els està funcionant, si sí, sí, fan ara aquest pas. Parlem de Google Meet, aquesta eina de videoconferències, bàsicament, sí, no? De trobades digitals, que ja pot transcriure converses en català.
Doncs sí, el servei de videotrucades de Google, el Google Meet, ha incorporat el català entre les seves llengües disponibles per transcriure converses i convertir-les en subtítols de manera completament automàtica.
Val.
El servei ha anunciat la incorporació de 32 noves llengües compatibles amb aquesta funcionalitat, entre les quals també es troben l'euskera i el gallec. Totes elles es troben ara en una versió beta, atès que estan plenament estan en versió de prova i encara estan obertes a millores i optimitzacions.
Uh-huh.
El sistema, que s'anomena Closed Captioning, és una funcionalitat que transcriu automàticament les converses establertes de les videotrucades i res, les passa text, així et pots fer un resum del que s'hagi parlat o d'una reunió, per exemple.
Bueno, molt bé.
Sí,
clar,
sí,
és important que estigui en català per, bueno, per això, moltes reunions que fem el dia a dia, si les fem amb el Google Meet, doncs es poden ja quedar transcrites automàticament. Per cert,
sí,
és una d'aquestes que té limitació de temps, el Google Meet? Sí, no? Té una limitació, em sembla.
Crec que no.
No?
Crec
no
que no, el Google Meet no.
Ah, bueno, no, doncs millor encara.
Sí, sí, és una eina gratuïta.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Més titulars. Més. Els fabricants de càmeres creen una signatura digital per garantir l'autenticitat de les fotografies.
Doncs sí, les tres principals marques fabricants de càmeres fotogràfiques, que representen el 90% del mercat actual, han decidit de manera conjunta incloure una signatura digital integrada a les seves imatges capturades que permetrà comprovar-ne la veracitat. Sony, Canon i Nikon han desenvolupat un sistema que permetrà, malgrat que retoqui o es modifiqui la fotografia, inclourà informació fins ara emmagatzemada a les metadades, com ara la data, la localització i l'autoria. A més de tot això, les tres companyies crearan una aplicació web que, sota el nom de Verify, servirà per pujar imatges i verificar-ne automàticament, de manera gratuïta, l'autenticitat d'aquestes, uh-huh, d'aquestes imatges.
Però, clar, per cert, Google ha creat una eina també per fer el revés, no? Per detectar quines sí que han estat creades amb intel·ligència artificial.
Doncs sí, es diu SynthID i és el recurs desenvolupat per Google per identificar les fotografies creades per intel·ligència artificial mitjançant una marca d'aigua als píxels que manté inalterable encara que es facin servir filtres o s'editi de qualsevol manera.
També és important, perquè sí, tot el temps les intel·ligències artificials són capaces de crear unes imatges tan realistes que a vegades tens dubtes reals. Jo què sé, vaig veure unes de Donald Trump sent detingut.
Sí,
cosa
sí,
que no
sí,
ha passat, no? Però és que eren ultra reals aquelles
sí,
imatges.
Sí, sí. De fet, és una de les imatges que il·lustren
la notícia,
la
no?
Notícia, sí,
no,
sí,
no, és que, clar, evidentment, bueno, també això, i això també és útil per tema de drets d'autor, que a vegades les fotografies corren per aquí per allà i a més i d'aquesta manera doncs queden signades que tu les has fet. Molt bé. I parlem ara de tecnologies verdes, que
sí,
només generen el 15% de l'energia de Catalunya, i això està lluny de l'objectiu del 50% 100% pel 2030.
Doncs sí, segons dades de la Xarxa Elèctrica d'Espanya, les tecnologies verdes representen només un 15% de l'energia total produïda a Catalunya. L'any passat, una xifra que queda lluny de l'objectiu del 2030 d'arribar fins al 50% de l'energia generada. L'energia nuclear, amb un 59%, continua sent l'energia principal i la font d'energia que predomina. I des del govern de Catalunya es va establir un objectiu del 50% per al 2030, però la tendència actual és inversa.
O sigui, anem baixant.
Anem baixant en comptes de pujant. Amb un lleuger descens respecte al moment que es va aprovar aquest full de ruta per combatre el canvi climàtic.
O sigui, encara estem baixant el percentatge de...
Sí.
Des que ens van posar l'objectiu del 50% al 2030, hem anat baixant.
Baixant, sí, sí, sí.
Molt bé.
Això significa que encara estem un 85% de l'energia que es deriva de fonts no... És a dir, el 85% de l'energia que consumim és de fonts no renovables. Que recordem que...
Quina il·lusió.
La nuclear no és energia neta ni energia renovable. Aquí a Catalunya almenys no... A Espanya no la tenim considerada com a energia renovable. Alguns països han validat la nuclear com a energia verda per fer aquí una mica la trampa o
però... el dia que explotin quedarà tot verd,
verd sí.
Però verd nuclear.
Exacte, que... sí. Bueno, i entrem una mica en detall amb quines estem fent funcionar. Per exemple, l'eòlica contribueix amb un 7,47%, predominant a les comarques de la Ribera d'Ebre i la Segarra.
Val.
Amb els aerogeneradors. Sí. La hidràulica ocupa la segona posició amb un 5,59%, tot i que ha patit d'aquí que l'energia verda hagi disminuït perquè
per la sequera.
Per la sequera.
Val.
No és que hàgim tancat plantes de producció, sinó que
Val.
No en fem tanta.
Val.
Per tant, el Segrià és la referència en aquesta font. I la solar fotovoltaica, encara que em sembli que hi ha molts teulats ocupats per plaques solars, només representa un 1,1% de la generació total d'energia que es fa a Catalunya.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Doncs...
Potser segurament, si ens fixem només en les llars, la cosa canvia. Però això són els totals també amb tota la indústria, que segur que gasta molta més energia. I en les no renovables ens deies que lidera la nuclear, no?
Sí, la nuclear amb un 59%, seguida pel gas natural amb un 15% i la cogeneració amb un 9,8%.
I què és el que passa perquè no es puguin tramitar aquests projectes que estigui caient el consum i la producció d'energia verda?
Doncs mira, un dels principals obstacles per als projectes de tecnologia verda és la lenta tramitació, especialment en els permisos d'urbanisme, de construcció i d'avaluació de la xarxa. Des del 2021, el Departament d'Acció Climàtica intenta agilitzar la instal·lació de fonts d'energies renovables, però els promotors es troben amb una acumulació de permisos, de retallants, de celeritat dels projectes. I bé, a Catalunya la manca de fluïdesa administrativa és evident, amb només un 41% dels 277 projectes d'energia fotovoltaica autoritzats i 187 nous generadors eòlics pendents d'aprovació també. Això contrasta amb altres regions d'Espanya on es tramiten projectes potser un ritme més ràpid.
Val, però clar, aquí també tenim tota la qüestió ecologista, on instal·lem els aerogeneradors i on no, però vaja.
Sí.
Per tant, recordem l'objectiu aquest 2030 d'arribar al 50% de la producció d'energia renovable, però vaja, ho veig una mica complicat.
Ho veiem complicat, sí, sí. I no és una cosa que només marqui Catalunya o Espanya, sinó que és una exigència que ve de la Unió Europea, No és algo que ens haguem tret només aquí a Espanya.
Martí Seguer, gràcies i
gràcies.
Fins la setmana que ve.
Ens seguirem parlant. Fins la setmana que ve.
Que acabarem avui al Supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Si dilluns començàvem la setmana amb cel molt cobert i amb temperatures poc fredes, avui dimarts el temps no canviarà gaire. I és que seguim amb l'anticicló molt present en el nostre dia a dia, amb totes les conseqüències que comporta. I avui tindrem un dia amb molta nuvolositat, potser no tan compacta com la d'ahir, però la jornada que viurem serà amb cel parcialment cobert. Pel que fa a temperatures, tindrem unes mínimes lleugerament més baixes que ahir, quedant a la banda suau. Anirem dels 5-7 graus mínims als 17 màxims a la comarca.
i pels propers dies esperem una dinàmica molt semblant amb pocs alts i baixos de temperatures, amb salatges que no podran ser 100% assolellats i amb absència de pluja.
Ens acomiadem aquí, en aquest supermatí que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també que heu escoltat a Ràdio Bisbal. Moltes gràcies a tothom que ha participat en el programa i també a tothom que ens ha escoltat, i tornem demà, com cada dia, a les 8 del matí. Que tingueu un molt bon dia.